Ràdio Estel. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics, amigues del Missatge en una ampolla. Ja tornem a estar amb tots vosaltres un diumenge més en aquest recopilatori de tots els comentaris i músiques de durant la setmana. En aquest temps de Pasqua, perquè després de commemorar i celebrar la Setmana Santa i la Pasqua, doncs tenim ara 50 dies de Pasqua. Per tant, encara ens queda molt per anar celebrant i per anar-ne parlant. I per això, doncs, avui també algun dels nostres comentaris tindrà a veure amb aquest període de la Pasqua, que és, com bé sabeu, doncs, un període molt important per a tots els cristians. I us donem, doncs, la benvinguda en aquest nostre programa, que està fet, doncs, amb molt d'amor, amb molta il·lusió, i sempre des d'un punt de vista cristià, humanista, social i progressista. Esperem, doncs, que tot el que tenim preparat per avui us sigui del vostre interès. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els que ens acompanyeu setmana rere setmana i també els que ho feu, doncs, a través d'internet, bé sigui a través de la pàgina del Missatge en una ampolla. Ja sabeu, www.missatge.org, a través del Facebook, facebook.com/missatge, o a través del Twitter, @missatge_org. Cada vegada en som més, anem rebent les vostres adhesions i ens fa il·lusió saber que hi sou. Per tant, doncs, us animem a enviar-nos, tant si són correus electrònics, a través d'info@missatge.org, com si són missatges, doncs, a través del Twitter o a través del mur del Facebook. Ens fa molta il·lusió saber que sou amb nosaltres, saber que els nostres continguts us interessen i alhora, doncs, ens ajuda a orientar els nous continguts que fem en el sentit de seguir les pautes que vosaltres ens oferiu a través d'allò que us agrada, d'allò que més seguiu. Doncs, què us sembla si comencem amb música, com ens agrada fer-ho en cada un d'aquests recopilatoris setmanals?
I en aquesta hora tranquil·la de la nit, doncs comencem ja amb una cançó que ens fa una pregunta que ens interpel·la, perquè anem pensant, de quin color és la pell de Déu? És una cançó que ens porta en un grup que segurament el coneixereu pel seu nom en castellà, Viva la Gente.
Dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos él me miró y asombrado me preguntó, ¿por qué entre razas hay tal rencor si somos iguales ante el Señor?
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Son iguales a los ojos de Dios.
Hijo, eso es parte de un pasado infeliz, pero pronto todo eso llegará a su fin. y aprenderemos para el porvenir. Todos como hijos de Dios vivir.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Depèn dels països, de les èpoques, del caràcter de les persones, però normalment les emocions s'han tancat bastant, sobretot en el nostre país, entre èpoques de repressió i èpoques molt tecnològiques i molt fredes, el tema de les emocions està una mica oblidat. Es parla molt de gestió emocional, de gestionar les emocions, però no és una cosa fàcil, certament.
Parlem avui de la ira, de la ràbia, de l'enuig. Segur que més d'una vegada t'hauràs trobat en situacions en les que una persona, incapaç de controlar la seva ira, la projecta sobre els altres en forma de crits, d'insults o d'algun altre tipus de violència, fins i tot. En el nostre entorn hi ha emocions que no estan ben vistes. La ira mateixa, la vergonya, la por, la confusió, són totes emocions tabú. I com a tals, no ens han ensenyat a viure-les. La ira no és sana quan ocorre sense justificació, com enfadar-nos amb algú que expressa correctament una opinió que no ens agrada. O també quan és desmesurada, quan, per exemple, esbronquem algú per un fet insignificant. Però quan la ira té una raó de ser, cal aprendre a viure-la i a expressar-la. Podem expressar el nostre enuig amb algú que ens ha fet una mala passada, però això no significa que tinguem dret a menysprear aquesta persona, a insultar-la o a tractar-la malament, en definitiva. De tots és sabut que la ira engendra ira i, si actuem d'aquesta manera, és probable que hi hagi una escalada de violència que no ens portarà enlloc i que no ens ajudarà a resoldre el conflicte. Expressar l'agressivitat davant d'una amenaça és perfectament normal i ens serveix per fer-hi front. Però tenir una conducta sempre agressiva ens allunya de les persones que ens envolten. Hi ha qui té tendència a enfadar-se com una conducta apresa. Hi ha qui té problemes per controlar les seves emocions, per problemes de salut, perquè dorm poc, perquè s'alimenta malament, perquè té alguna malaltia o pateix alguna situació d'estrès, per exemple. També hi ha qui no troba correcte expressar la ira i no sap fer-ho en cap situació fins que explota. I també hi ha els qui tenen una autoestima baixa i tendeixen a enfadar-se com a mesura d'autoprotecció. El més interessant, quan sentim l'enuig, és analitzar la nostra emoció, veure d'on ve i si està o no justificada. D'aquesta manera, si es tracta d'una causa justificada, podrem actuar en conseqüència. I si, per contra, es deu a una distorsió en el nostre pensament, podem reflexionar-hi i intentar canviar aquesta manera de pensar que ens afecta negativament. I tu, ets de les persones que s'enfaden?
Pon un poco de paz. Cuando termine.
de fe.
Pon un poco de luz.
Pon un poco de fe.
Jesús, pon un poco de fe,
con la cruz de Jesús,
pon un poco de fe en tu corazón, en tu corazón, y cuando termines, abre más caminos, que el mundo está lleno de baches.
Doncs una bona manera d'evitar la ira i de caminar cap a la pau és posar una mica de la pau de Déu a les nostres vides, de la pau de Jesús, aquesta pau que ens inspira i que creix dins nostra per poder-se convertir en amor i en fe, també. Eren els amics de Rua des del seu treball de l'aigua i de l'espíritu.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Moltes persones reclamen poder tenir un estat laic, però de vegades, per reclamar aquest desig, doncs potser atenten fins i tot contra la llibertat religiosa dels demés. Llavors, la nostra pregunta és, per tenir un estat laic, cal eliminar la llibertat religiosa?
El dia de Divendres Sant vam veure per la televisió una concentració de gent a Reus. Tots estaven menjant botifarres i altres embotits en quantitat important. La veritat és que, a primer cop d'ull, un podia exclamar, quina quantitat de colesterol! Però després, escoltant la notícia que acompanyava la imatge, vam sentir que deien que era una concentració reivindicativa en favor d'un país laic on no es fessin actes religiosos. I la manera d'expressar-ho era menjant carn a dojo en Divendres Sant, practicant el contrari de l'abstinència i també del dejuni per la quantitat que menjaven. Sincerament, tot plegat ens va sorprendre a desgrat per diverses raons. Primer, caldria clarificar que no tots els cristians i cristianes catòlics practiquen el mateix tipus d'abstinència. L'abstinència de no menjar carn n'és una, però no l'única. O és que es pensen que no hi ha cristians vegetarians? O cristians que gaudeixen més menjant peix que no pas carn? Avui es practiquen molt les abstinències de consum, per exemple, dedicant l'estalviat a una acció solidària, que també se pot dir, encara que tampoc agrada tant, obra de caritat o acte de generositat. Però, per altra banda, aquesta concentració també ens va desagradar perquè, un cop més, veiem que hi ha gent que voldrien la religió fora de la societat. Per ells, un país laic equival a un estat sense religions. I això pensem que no pot ser, perquè on queda llavors la llibertat religiosa com a dret reconegut de tota persona? On queda la llibertat de pensament en la qual s'inclou el pensament religiós? Estem d'acord en que un estat laic no pot imposar la pràctica religiosa als seus habitants, però això no passa a Catalunya. Per tant, la religió ha de ser un element present a la societat perquè amb la seva pràctica lliure es porten a terme moltes accions que contribueixen a una major igualtat, justícia i cohesió socials. Els cristians i cristianes són persones que tenim dret a gaudir d'un lloc a la societat i de poder-hi practicar lliurement, de forma personal o comunitària, les nostres pràctiques religioses sense interferir res ni ningú. I amb la nostra acció cristiana aportem el nostre granet de sorra en fer una societat més justa, més igualitària, més fraterna. I això mai podrà ser motiu de discòrdia. Per tant, reivindiquem una altra imatge televisiva: les grans concentracions que arreu de Catalunya es van formar per celebrar la Pasqua de Nostre Senyor Jesucrist ressuscitat. Sens dubte, més multitudinàries encara, i molt respectuoses amb tothom. I tu, què n'opines? El camí cristià, un camí escollit lliurement per tots els que un dia van prendre aquesta decisió de seguir Jesús com a camí, veritat i vida. Un camí possible en una societat com la d'avui, un camí amb molt de sentit. Este camino és la cançó del Daniel Poli des del seu treball Signos de los Tiempos.
Troba la teva fe.
Quan encara no estàs molt ficat en el fet religiós, pots veure una sèrie de pràctiques, de cerimònies, de celebracions que no acabes d'entendre ben bé per què es fan. Aleshores, a vegades adoptem una postura crítica davant d'aquest fet. Però si volem anar descobrint la nostra fe, si la volem anar trobant i cercant en aquest nou camí, ens hem d'obrir a conèixer el significat d'aquestes celebracions, d'aquestes festes, d'aquests signes. I això és amb el que també us volem ajudar avui amb aquesta nostra reflexió al voltant de la Pasqua.
Vivim, efectivament, encara la Pasqua. I amb aquesta celebració gaudim de l'alegria per la resurrecció de Jesús. Si fa poc que comparteixes la fe cristiana, potser encara no entens molt bé per què els cristians celebrem aquesta festa amb tanta joia. Si bé l'arribada de Jesús al Nadal és un moment important, ja que es compleixen les profecies, arriba el Fill de Déu, i aquest és un motiu més que suficient per celebrar-ho amb alegria, la resurrecció de Jesús, després d'haver estat mort durant 3 dies, és la demostració del gran amor de Déu. Jesús torna a la vida demostrant el poder de Déu. Torna a la vida després d'haver-la donat per salvar-nos, després d'haver patit la traïció, la humiliació i el menyspreu dels homes. Torna a la vida triomfant, havent derrotat la mort. Per ell i per tots nosaltres, ja que amb el seu sacrifici ens ofereix el perdó i la vida perdurable. Però l'alegria dels cristians no és tant la d'aquell que ha aconseguit un regal, com l'alegria del qui se sent estimat i comparteix l'amor. No és l'alegria de l'afortunat al qui li ha tocat la loteria, sinó del qui se sent afortunat perquè viu en plenitud el regal que Déu ens fa. La nostra celebració de la Pasqua no és una altra festa i prou, sinó el centre de la fe cristiana. És per això que hi ha nombrosos grups que preparen la celebració de la Setmana Santa i de la Pasqua, per viure-les intensament, més a prop de Déu, més conscients del seu valor i amb un caràcter íntim de creixement espiritual i també, és clar, d'alegria col·lectiva. Si encara no ho has provat, et convidem a que l'any vinent busquis el teu grup cristià per celebrar aquest moment tan important. Cal aprofitar qualsevol oportunitat per acostar-nos al coneixement de Jesús i a la vivència dels valors que ens transmet i de l'alegria de ser al seu costat. T'hi animes?
Missatge en una ampolla.
Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú. Tienes palabras.
Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti.
Una cançó molt apropiada per la Pasqua de la hermana Glenda, Palabras de vida. On aniríem si no seguíssim el camí de Jesús per trobar aquesta vida a desdir que ell ens dona? És el missatge que ens ha donat des del seu treball a Solas con Dios.
Aprenem a celebrar la Pasqua i a entendre els valors cristians, a entendre l'Església. Acostem-nos a l'Església i esperem trobar-hi les portes obertes. Per això volem escoltar ara un tema del Josy Cento des del seu disc Dio di Frontiera, que es titula Chiesa, aprimi la porta. Església, obre'm la porta.
Lo dicono in faccia agli amici, in fondo io ci credo. Non è così scontata la fede che io vivo in questa società. Dov'è il tuo Dio? Aprite gli occhi e il cuore a quel nascosto amore e scopriremo insieme che in prima fila c'è un Dio di frontiera. Eccolo là, sul fronte di una guerra immorale che libera dal male. Lui parla col drogato, con chi è emarginato, col siero positivo. A noi ragazzi, lui dona la certezza di un'etica che salva e va controcorrente, sta tra la gente. Che non è importante.
È lui, quel Dio che ci fa sognare, apre gli orizzonti sulle nuove frontiere, non ci delude, ci fa impegnare.
Tutto bianco che sembra tanto stanco, un padre di frontiera dal volto umano, vicino a tutti di noi, un papa immenso che è giovane negli occhi, a noi dona la croce, la sua voce è il ritmo di questa chiesa, giovane in difesa.
Che vive insieme a noi.
Des de fa unes setmanes que el missatge en una ampolla busquem testimonis de fe, i els busquem perquè volem compartir-los amb vosaltres. Podeu escriure'ns a info@missatge.org, per exemple, per fer-nos arribar la vostra vivència. Nosaltres la compartirem amb la resta de l'audiència, com el cas que avui us proposem.
Diu així: quan era petit, em van educar en la fe cristiana catòlica, ja que tant els meus pares com àvies, avis, ties i oncles eren catòlics. Encara que, això sí, amb diferents estils i amb diferents intensitats. Vaig viure, doncs, des de petit, una pluralitat eclesial, podríem dir, que crec va resultar molt positiva. Però quan vaig arribar a l'adolescència, em vaig trobar practicant una sèrie de coses una mica per rutina, perquè sempre m'ho havien ensenyat així i jo no m'havia parat mai a pensar en el per què. En aquells moments vaig iniciar una recerca espiritual. Però clar, com gairebé sempre passa, i segueix passant avui, el primer que trobes, i amb facilitat, és la parapsicologia. Em vaig aficionar a un d'aquests programes radiofònics de temàtica parapsicològica que, reconec, em va enganxar força. Tant que fins i tot vaig arribar a practicar psicofonies. I tot això no em va anar pas malament, perquè fins i tot hi vaig trobar punts de contacte amb la religió. Però sobretot em va servir per adonar-me que la parapsicologia pura no m'omplia, no em donava resposta a les meves qüestions relacionades amb la meva existència i futur personal. Va ser aleshores que va fructificar en mi una llavor que estava en potència, una llavor d'interès cap a la religió, però pràctica, és a dir, cap a una religió amb ritus i pregàries, però sentida i viscuda, de manera que això es convertís en accions socials i actituds personals que fessin possible una major igualtat entre totes les persones i una major equitat i justícia social. En una època en què les classes socials més altes tenien el dret, podríem dir acceptat socialment, de trepitjar els altres de condició social inferior i estar per sobre de tot, per mi, el fet de ser cristià significava una lluita contra tot aquest muntatge i treballar per una major igualtat en el dia a dia. Aquest sentiment va suposar, per mi, un ideal d'adolescència: viure l'Evangeli de Jesús des de les meves possibilitats per tal de contribuir a fer aquesta societat més justa. I així va anar sorgint en mi una vocacionalitat espiritual religiosa d'acció i d'oració. Vaig escollir els meus estudis en funció d'aquesta vocació i passaven pel meu cap dues opcions: sacerdoci o magisteri. Finalment, em vaig inclinar pel camp educatiu. I aquell motor de l'adolescència encara dura avui, arribada a la cinquantena, amb una fe enfortida, que n'ha passat de tots colors, que vol tenir sempre com a punt de mira espiritual aquest optimisme al que ens convida ara el Papa Francesc, donant molta importància a la pregària i a la meditació, i que tot això es tradueixi en acció, que encara és el camp de l'educació i de la comunicació. Tenint l'Evangeli de Jesús i altres llibres sagrats com a full de ruta. He après també que la fe, a més de personal, ha de ser compartida i que creix pas a pas amb els amics, amb els companys, amb els familiars i, sobretot, amb Déu. Thank you.
jo sóc el mestre senyor que tren tu als peus. Per tu jo em sento l'últim i darrer de tots. Jo sóc la font d'aigua que assegura l'única pau que paradora. No tindràs ja set mai més. I a la teva porta sóc i truco. Sóc jo, no tinguis por. Resposta que cercaves, el desig que tens al cor. I sóc a prop teu sempre que em crides, aquareixo les ferides, sempre al teu costat sóc jo. Sóc proper i de bon cor. Si et canses, vine, sóc el teu repòs.
Doncs sí, aquest és Jesús, Jesús fill de Déu. Totes aquestes característiques tan maques són les que ens mostra ell a través de l'Evangeli. Ens ho ha cantat el Francisco García des d'aquest CD tan interessant anomenat Veus per una nova evangelització.
Missatge en una ampolla. Destapa'l.
Fa ja uns quants anys vaig conèixer un llibre que el seu títol em cridava molt l'atenció. Cristians i marxistes, qüestió de diàleg? Veritablement, en Marx ja ens ho deia, que el capitalisme no ens portaria a res de bo. I també des del punt de vista del cristianisme, també hi ha coses que en aquest mateix sentit actualment ens preocupen i molt, com per exemple l'immobilisme social davant de causes tan evidents que serien doncs motiu de denúncia.
Vivim en una societat en la que si intentes crear una empresa que probablement tingui molt de futur, però que topa amb els lobbies del país, el futur del teu negoci s'esvaeix com el fum. Vivim en una cultura que admet la corrupció sense indigestar-se, premia els pocavergonyes i fa fora el talent tot retirant els recursos de les partides estratègiques per dur-los cap a les butxaques dels seus amiguets. Ens fan creure en el Déu marcat com a últim amo i senyor, i darrere d'aquesta cortina s'amaguen les ànsies per enriquir-se encara més, a costa de l'empobriment encara més dels que ja eren pobres. Vivim en una cultura que diu una cosa mentre en fa una altra. Pretén ensenyar valors als infants, però els entabana en somnis i distraccions. Amb les seves boques diuen que es preocupen pel futur, però amb les seves mans acaparen tot el que poden, sense importar-los què es fa malbé i què ja no es podrà recuperar mai. Omplen els cartells amb anuncis de les cimeres sobre el clima i aprofiten per malgastar diners amb convencions en les que mai no arriben a acords significatius. Vivim en un país en el que cada vegada es fa més difícil complir amb la legislació, que és prou complexa, i ens colla cada vegada més per poder salvar els gestors que amb la seva incompetència, les seves males pràctiques, la seva ambició desmesurada i la seva indiferència insolent ens han conduït a aquesta situació de crisi suposadament accidental. Però de tot aquest reguitzell d'infortunis que hem de suportar, el més trist és que sembla que cada vegada hi ha més persones que es conformen, que creuen que no poden fer res per canviar-ho, que estan convençuts o convençudes que res no depèn d'ells i que, si volen seguir endavant, han de mirar per ells o elles i prou. Aquest és el gran triomf del capitalisme, sí senyors, la individualització, el trencament de la solidaritat, la desaparició de la consciència col·lectiva, del sentiment de pertànyer a un grup, a un conjunt que val la pena defensar, que depèn de tots nosaltres per sobreviure i que nosaltres necessitem de la mateixa manera que ens necessita. Molts individus aïllats no poden fer res, però un col·lectiu ambiciós podria canviar de dalt a baix aquest sistema injust.
Sortir del túnel i néixer de nou.
tots aquells que no ens agrada com és la nostra societat, el laberint en el que ens tenen atrapats, podem disposar del camí, de la guia de Jesús. Així és com ens ho dibuixaven també, ens ho cantaven els amics ja de fa temps del Missatge d'una Ampolla, el grup 70x7, des de la seva col·laboració en el treball Néixer de Nou, Laberint.
Descobrim el missatge.
Sembla mentida, però en els nostres temps, en els que se suposa que el coneixement científic ha fet avançar tant la societat, la cultura, encara segueix havent-hi molta gent que es guia per les supersticions i que busquen el consell de suposats endevinadors. És una cosa molt freqüent i nosaltres volem trobar consell en la Bíblia, a veure què hi diu sobre aquests temes. Anem a buscar un text del Deuteronomi, en el capítol 18, versets del 9 al 20.
Quan entraràs al país que el Senyor, el teu Déu, et dona, no aprenguis les pràctiques abominables de les nacions que l'habiten. Que ningú de vosaltres no cremi en sacrifici, com ells fan, un dels seus fills o filles, ni practiqui les arts d'endevinar o d'interpretar presagis, ni la màgia, ni les bruixeries, els encanteris, les consultes d'esperits, els auguris, ni les evocacions de morts. El Senyor detesta els qui practiquen aquestes arts. Precisament per aquests costums abominables, el Senyor, el teu Déu, expulsarà del teu davant aquestes nacions. Tu sigues del tot fidel al Senyor, el teu Déu. Aquestes nacions que tu desposseiràs fan cas dels qui practiquen les arts d'endevinar i d'interpretar presagis. Però per tu, el Senyor, el teu Déu, no vol res de tot això. El Senyor, el teu Déu, farà que enmig teu, entre els teus germans, s'aixequi un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que t'havies reunit en assemblea al peu de la muntanya de l'Horeb, vas demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la seva veu i de no veure més aquell gran foc per por de morir. Llavors el Senyor em va dir: tenen raó de parlar així. Jo faré que s'aixequi enmig d'ells, entre els seus germans, un profeta com tu. Li posaré als llavis les meves paraules i ell les dirà, i ell dirà tot el que jo li ordenaré, i jo mateix demanaré comptes als qui no escoltin les meves paraules, que ell dirà en nom meu. Però si un profeta gosa dir en nom meu paraules que jo no li hauré ordenat, o bé parla en nom d'altres déus, llavors aquest profeta morirà. Potser et preguntaràs dintre teu: com podem reconèixer que les seves paraules no les ha dites el Senyor? Doncs bé, si allò que el profeta anuncia en nom del Senyor no es compleix, vol dir que no ho ha dit el Senyor. Aquest profeta és un presumptuós. No tinguis cap por d'un home així.
Amics, amigues, arribem al final del missatge en una ampolla d'aquesta recopilació setmanal de continguts que preparem amb molt d'amor el Miquel Albert Soler i el David Siscar per tots vosaltres.
Rebeu, doncs, una forta abraçada de tots nosaltres i us esperem cada dia durant la setmana i el proper diumenge en aquest recopilatori.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.